Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 8:15 de la tarda.
Comença el 8:02, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona tarda, dijous. Benvinguts al programa 8:02 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui compartirem les notícies que ens ha deixat aquest dijous, però abans us recordem que avui tenim el Jordi Carretero a les vies de so, el Víctor García, el Víctor Caselles a la redacció i producció, i un dia més, Sara Cruz, al meu costat. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ai, Sara, no sé què faria sense tu,
Jo tampoc sense tu, eh? Si ja portem tant de temps treballant juntes. Escolta,
a veure, demà on anem? Demà on toca anar?
Doncs toca anar, Mercè. No t'ho vas apuntar, eh?
Ai, mare.
Toca anar a veure la pel·lícula October Baby, que és una pel·lícula, recordem, dramàtica, de temàtica cristiana, dirigida per Andrew i John Erwin i protagonitzada per Rachel Hendricks en el seu debut en el cinema. Explica la història d'una jove anomenada Anna, que s'assabenta que va néixer prematurament amb només 24 setmanes. El dia que hauria d'haver mort per l'avortament va néixer miraculosament. A continuació s'embarca en un viatge per carretera per comprendre les circumstàncies del seu naixement i el film, com dèiem, s'estrenarà demà a tot Catalunya.
Sara, però fa patir aquesta pel·lícula.
Ai, sí.
Patirem com ahir.
Patirem com a... Ah, com a... No, tant no.
No tant,
no,
eh?
No tant.
Allò va ser un nivell que...
Mare meva.
No volem mai més. Quin patiment, Sara.
Sí, ara qui ens toca demà? Contra qui ens toca?
Tu qui vols? Tu qui esperes?
Tu has dit el Madrid.
Jo espero el Madrid.
Potser...
Més que res, perquè una final Barça-Madrid, jo ja ho dic públicament, no ho podria suportar. Prefereixo trobar-nos al Madrid a les semifinals.
Potser sí. Jo potser el dormo, mira tu.
Sí? Sí. Un alemany, no?
Un alemany.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Albert Dalmau. Ell és de Barcelona, concretament de la Barceloneta, té 22 anys, està estudiant Ciències Polítiques, li agrada la música, l'esport i diu que li apassiona Barcelona. Es defineix com una persona normal, amic de les seves amistats i compromès amb la política com a eina de justícia social. Actualment cal dir que és primer secretari de la JSC de Barcelona. Bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
No sabem si l'Albert, Sara, va patir ahir o no.
Vaig patir, però crec que patiria més, sens dubte, amb una final Barça-Madrid.
Per tant, tu què prefereixes? Trobar el Madrid a les semifinals?
Jo el meu preferiria trobar quan abans millor. D'aquests patiments, que quan abans millor el passem, aquí ho acabem.
Doncs amb l'Albert, el Dalmau, primer secretari de les Joventuts Socialistes de Barcelona, compartirem avui les notícies del dia, però abans, Albert, la Sara ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 8:02.
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha reunit al Parlament alguns membres del seu govern per parlar sobre com afrontar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb l'aplicació del castellà a les aules. El govern català ja ha dit en diverses ocasions que no està disposat a renunciar a un model d'immersió lingüística a les escoles que ha tingut èxit i que no crea cap mena de conflicte. I ja ha començat la reunió de Constitució del Consell Assessor per la Transició Nacional, l'òrgan que ha de preparar la consulta sobiranista i construir les conegudes com a estructures d'estat necessàries durant el procés sobiranista. La primera reunió ha estat a porta tancada al Palau de la Generalitat. Aquest Consell és, recordem, un dels fonaments de l'acord de govern signat per Artur Mas i Oriol Junqueras. La majoria d'afectats per les preferents de Caixa Laietana que van canviar-les, volíem dir, per accions de banc i podran acollir-se a l'habitatge per mirar de no perdre tants diners, ho ha aclarit el ministre d'Economia, Luis de Guindos, al Congrés dels Diputats durant el debat de convalidació del decret llei sobre els arbitratges per afectats per les participacions preferents. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Ulldecona un jove de 23 anys de nacionalitat marroquina per la seva presumpta relació amb el terrorisme islamista. Se l'acusa de distribuir públicament missatges i consignes dirigides a provocar, enaltir i afavorir la perpetració de qualsevol atac terrorista. La investigació es va iniciar l'estiu de l'any 2011 arran de la publicació d'uns comentaris al perfil del Facebook d'aquest jove. Els ministres d'Afers Estrangers del G8 han condemnat en els termes més enèrgics possibles el desenvolupament d'armes nuclears i de míssils balístics per part de Corea del Nord. En un comunicat emès després de la reunió a Londres, els països més industrialitzats del món, més Rússia, insten també el règim de Pyongyang a posar fre als seus atacs provocatius. I en esports, en futbol, demà se celebra el sorteig per les semifinals de la Champions League a Nyon amb el Barça, com dèiem, ja classificat. I en bàsquet, Eurolliga, el Barça-Riga el juga avui al seu segon partit de play-offs davant del Panathinaikos.
7:36. L'Ajuntament d'Organyà ha presentat la convocatòria dels Premis Literaris Homilies d'Organyà, que compten amb 6 categories. Els premis es lliuraran durant la Festa i Fira del Llibre del Pirineu, que se celebrarà els propers dies 6 i 7 de setembre. Des de Ràdio Principat ens informa a aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El Premi Pirineu de Narració Literària compta amb 1.200 euros. El Premi Alt Urgell, de contes curts per a joves autors, és de 150 euros. El Josep Grau i Colell, de poesia, està dotat amb 600 euros. El Lletres, de dones de relats curts, amb 500 euros. I els Germans, Espari 300, de la gent gran, compta amb 300 euros. El tècnic de cultura del Consell Comarcal, Isidre Domenjó, preveu que s'incrementin el nombre de treballs presentats l'any passat, que van superar el centenar.
La intenció de la festa, doncs, és que cada vegada sigui més participativa, donar-li més ressò, no només entre els escriptors i els lectors del Pirineu, sinó també fer un pas més enllà i intentar atraure públic provinent d'arreu de Catalunya, no? Que és una mica l'assignatura pendent que tenim, aconseguim que vingui molta gent de la comarca, de Cerdanya, Pallars, Andorra, són sobretot el públic que més tenim, i ara pensem, doncs, que és un bon moment ja de que la fira arribi a més gent.
L'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol, ha manifestat que s'intentarà fer encara més atractiva la participació dels visitants i la dels expositors a la festa i la fira del llibre. Les obres es poden presentar fins al proper 19 de juliol.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Tarda càlida, màxima superiors als 25 graus. Els vents càlids de sud-oest estaran disparant les temperatures arreu del territori i la calor serà ben intensa, sobretot a les Terres de l'Ebre, Ponent i comarques de Girona. Pel que fa al temps, un sistema frontal creuarà el país, però no portarà canvis massa significatius. Només cauran alguns ruixats al Pirineu Occidental. De cara demà divendres farà més sol, però menys calor. I sembla que aquesta estabilitat durarà uns quants dies. Dissabte, temps molt assolellat amb alguns núvols de tarda al Pirineu i temperatures ja força altes. Diumenge, més sol i encara més calor que el dissabte.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els intents d'eliminació de grups nacionals, ètnics, religiosos o lingüístics són delictes contra Déu i contra la humanitat, i els responsables d'aquests crims han de ser citats a respondre davant la justícia. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest divendres, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou sentirem la versió del Departament d'Ensenyament sobre la vaga convocada per al 9 de maig. A la tertúlia ens acompanyaran Salvador Aragonès, Lluís Sols, Carme Borbonès i Ignasi Ferreres. A partir de les 9 entrevistarem l'historiador i escriptor Jaume Fàbrega, autor d'un llibre que acaba de sortir i que es titula Cuina monàstica, les receptes dels nostres monestirs. També tindrem el comentari de Josep Maria Balcells, els espais sobre l'Espanyol i el Barça i tot sobre cinema i televisió, així com els viatges del Club Més Amics. Això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dia 20 d'abril, assemblea anual de l'adoració nocturna del Tibidabo. A 1:15 del matí, memòria anual i informacions vàries, amb el tema L'any de la fe. Al migdia, eucaristia. I per acabar, dinar familiar de tots els adoradors. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. Pots dir que m'estimes. Els diumenges a les 9 del vespre, especials del programa Sempre ens quedarà la música. Aquesta setmana, les veus femenines canten en català. Un recull per reivindicar l'originalitat i la qualitat de les cantants catalanes d'ara i de sempre. Els diumenges a les 9 del vespre, especials de Sempre ens quedarà la música. A Ràdio Estel.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar al punt de 3:15 del vespre, avui repassem les notícies amb Albert Dalmau. Ell és primer secretari de les Joventuts Socialistes de Barcelona. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha reunit al Parlament alguns membres del seu govern per parlar sobre com afrontar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb l'aplicació del castellà a les aules. Mas ha discutit com afrontar la decisió del Tribunal Català amb els consellers de Justícia i d'Ensenyament, Germà Gordó i Irene Rigau, respectivament. La reunió s'ha celebrat al despatx que té el president de la Generalitat al Parlament i ha durat poc més de mitja hora. A tot això, Sara, en sabem més detalls d'aquesta reunió?
Sí, Rigau ha traslladat a Mas les línies d'actuació que preveu el seu departament a partir de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que passen per defensar el model vigent d'immersió lingüística recorrent les últimes resolucions judicials. El govern català ja ha dit en diverses ocasions que no està disposat a renunciar a un model d'immersió lingüística a les escoles que ha tingut èxit i que no crea cap mena de conflicte. I d'altra banda, escoltem la resposta del ministre d'Educació espanyol encapçalat per Ignacio Vera en la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga a impartir les classes en català a tota la classe i si un sol alumne ho ha demanat per via judicial. Escoltem-lo.
La Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas. No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer. Y además la Constitución dice también, en su artículo 117.3, que son los juzgados y los tribunales los que tienen que hacer cumplir las sentencias. Por tanto, es algo en lo que el Gobierno, ni el de la Generalitat, ni el Gobierno de España entran.
Albert, sé que tens ganes d'entrar a parlar sobre aquesta qüestió, però si et sembla, no ens movem de Madrid i acabem de repassar l'ordre del dia perquè la presidència del Congrés ha expulsat avui de la tribuna d'oradors del Congrés dels diputats d'Esquerra Joan Tardà, Alfred Bosch i Teresa Jordà per parlar en català.
Doncs sí, Esquerra ha decidit avui mateix intervenir en català en tots els punts de l'ordre del dia del ple en protesta per la sentència que ahir va dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix, com dèiem, que si un sol alumne demana l'educació en castellà, cal canviar la llengua d'ensenyament a l'aula sencera.
Entendemos que un solo diputado que exija en esta cámara un cambio de lengua catalán obliga también a cambiar de idioma a la cámara entera. Así que, con la venia, voy a hablar en catalán.
El republicà Joan Tardà ho ha intentat tres cops els mateixos que el president de la cambra, Jesús Posada, l'ha advertit que no ho fes, que amb el reglament, que no ho fes, volíem dir que amb el reglament de la mà li ha retirat l'ús de la paraula.
Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista, el record i el dolor...
Le llamo al orden por tercera vez, no tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna.
Bé, Jesús Posada podria haver expulsat Tardà de l'hemicicle, però al final no ha utilitzat aquesta potestat. Hi ha moltes coses, hi ha molts temes sobre la taula. Albert, no sé per on vols començar, si per la interlocutòria o bé comencem per l'origen, no? Que podria ser aquesta interlocutòria. El govern de Mas s'ha reunit d'urgència aquesta tarda doncs, per analitzar.
Jo diria que en general ens trobem davant del mateix tema, és a dir, el Partit Popular utilitza la llengua per imposar la seva ideologia i la visió d'una Espanya única, indivisible, que a més no correspon a la realitat del nostre país, utilitza les aules per imposar la seva ideologia, intentant tocar aquelles coses que funcionen. Suposo que un toca aquelles coses que funcionen quan no se'n surt amb arreglar els problemes reals de les nostres aules, que són la qualitat, la integració de les persones nouvingudes i, sobretot, generar un sistema educatiu que generi oportunitats, igualtat d'oportunitats per tots els ciutadans. En tot cas, diria que quan un fracassa en els reptes més importants, doncs haurà d'agitar aquelles coses que en alguns llocs d'Espanya deuen ser vistes amb bons ulls, però que asseguro que no són de cap utilitat per ninguna persona.
En tot cas, nosaltres, ja fent una reflexió personal, també som una mica alarmistes, perquè si ens llegim bé aquesta interlocutòria, que no és una sentència, això ho hem de deixar clar, per tant, de moment no s'hauria de complir, el que diu és que s'hauria de canviar el model, no l'escola hauria de canviar. Clar, és que són coses diferents.
Sí, però jo crec que ens trobem altra vegada amb el mateix, és a dir, portem un seguit d'interlocutòries, sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fins que arribem a posicionaments del Constitucional, que a més han avalat el model d'immersió lingüística a Catalunya. A més, jo crec que tots sabem, tota la gent que hem passat per les aules catalanes, que estem parlant d'un programa que no existeix. És a dir, avui, a dia d'avui, la immersió lingüística és necessària perquè qualsevol persona pugui aprendre el català, que està en una situació de desavantatge front al castellà, però sobretot és que, a més, els informes diuen que el nivell de castellà a Catalunya és més alt que en el d'algunes comunitats a Espanya. Per això torno a dir, a vegades toquem aquelles coses que ja funcionen quan no ens en sortim amb els reptes més importants que té l'educació en el nostre país.
Tot això no creus, Albert, que estem dins d'un bucle i sí, que aquest bucle no para de girar?
Completament, perquè has mencionat abans els dos temes i és el mateix tema el de la interlocutòria i el mateix tema el del Congrés dels Diputats. És a dir, fa uns anys teníem un Congrés dels Diputats que aprovava per una immensa majoria un nou estatut que definia Catalunya com una nació, que ampliava les llibertats del poble de Catalunya, i anys més tard ens trobem en un Congrés dels Diputats que expulsa una persona per parlar en català. És a dir, el Congrés, com a corts, com a representants del poble espanyol, no hauria de ser normal que els ciutadans espanyols ens puguem dirigir en el nostre Congrés, diguem-ne, amb la llengua que és la nostra, que és la pròpia? Doncs hauria de ser així, però a vegades hi ha algunes persones que estan intentant imposar una visió d'Espanya que, a més, que crec que no es correspon ni amb la realitat ni amb la de la majoria dels espanyols.
Avui compartim les notícies del dia amb l'Albert Dalmau, primer secretari de les Joventuts Socialistes de Barcelona. L'actualitat avui també gira al voltant de casa nostra, també cap a Barcelona, perquè ja ha començat la reunió de constitució del Consell Assessor per la Transició Nacional, l'òrgan, expliquem-ho, que ha de preparar la consulta sobiranista i construir les conegudes com a estructures d'estat necessàries durant el procés sobiranista.
La primera reunió ha estat a porta tancada al Palau de la Generalitat. Aquest Consell és un dels fonaments de l'acord del govern signat per Artur Mas i Oriol Junqueras. En la reunió s'ha decidit que el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma, Rafael Grassa, serà el 14è membre d'aquest Consell. Grassa és conegut pels seus estudis sobre pau i desarmament. A partir d'ara, el Consell durà a terme una feina menys visible, però en contacte directe amb el govern. L'encàrrec és identificar els camins jurídics que el govern pot seguir, també les estructures que pot necessitar de cara al futur i si els suports internacionals que pot tenir són viables, a més de tenir també així suports dins de Catalunya per garantir el procés per fer la consulta.
Home, la veritat, jo diré que ens trobem davant d'un govern que és molt eficaç a l'hora de poder parlar sobre la necessitat de construir estructures d'estat i que, diguem-ne, ha posat en marxa des que va ser investit en segon, després d'acabar la legislatura de 2 anys, tot un Consell de Transició Nacional, però que a la vegada ha estat incapaç de poder generar una cimera anticrisi perquè va acabar fracassant. I aleshores diria, potser com a catalans ens hem de fer una reflexió, i és a dir, que portem molt de temps parlant de quines són les eines necessàries, les estructures d'estat, però els catalans potser estarien més interessats en posar en marxa aquelles eines que tenien per sortir de la crisi, per poder trobar un treball, perquè l'educació a Catalunya sigui de més qualitat, en comptes d'utilitzar la llengua com un mecanisme d'enfrontació, com dèiem abans. Per tant, jo diria, home, jo ho veig amb un cert escepticisme total quan hem sigut incapaços de generar una cimera anticrisi, en canvi poder convocar tan eficaçment un pacte de govern amb Esquerra Republicana.
Albert, et sembla si repassem qui formarà part d'aquest Consell? Perquè al capdavant, el president Artur Mas va decidir posar-hi el catedràtic Carles Viver Pissunyer, antic vicepresident del Tribunal Constitucional Espanyol i també director des de fa 9 anys de l'Institut d'Estudis Autonòmics. Entre els seus integrants també hi trobem catedràtics com ara Enoc Albertí, Germà Bel, Carles Boix, Ferran Riquejo, Joan Vint i Núria Bosch. Els professors universitaris Salvador Cardús, Àngel Castinyeira, Francina Esteve i Josep Maria Reniu i l'empresari Joan Font Fabregó i la periodista Pilar Rahola.
Sí, sí, jo és que torno amb el mateix, és a dir, una gran eficàcia en poder posar una comissió a toc en el govern que sigui capaç d'establir estructures d'estat, sense oblidar-nos, en aquest cas diria que el govern té grans estructures d'estat que no posen en marxa cada dia i això ho pateixen els ciutadans. Al cap i a la fi, mira, jo el que et diria és, potser seria moment de preguntar-li als ciutadans de Catalunya què prefereixen més, és a dir, i en aquest cas, si prefereixen començar a entrar en un procés que no sabem com acabarà o com començarà, completament legítim, completament legítim i que val al Parlament de Catalunya, però que en tot cas, quan fem enquestes a la gent i li preguntem quin és el seu principal problema, ens diuen, el meu principal problema és l'atur, és la pobresa que hi ha al nostre país, i en canvi veig que amb això som completament ineficaços, és a dir, no hi ha cap mena de voluntat política de posar-hi solucions, només retòrica, compromisos, però no hi ha cap política en marxa. Jo diria, potser aquesta legislatura serà la legislatura del Parlament, però no la legislatura del govern. És a dir, potser ens podem trobar amb una legislatura que tota l'actualitat política passi damunt del Parlament, fins i tot a vegades diria d'una gran bronca política, però en la que no veiem cap política real aplicada. I això és un problema, perquè tenim el país potser paralitzat, i això és un debat que hauríem d'obrir entre els catalans.
Doncs Albert, també canvis en la política. Aquests temes es van proposar ahir justament al programa Singulars del Canal 33. L'economista i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, ha explicat avui a Ràdio Estel el moviment social que vol posar en marxa amb la monja benedictina Teresa Forcades.
El projecte preveu una candidatura unitària al Parlament per un procés constituent. Forcades i Oliveres han elaborat un manifest en contra del model econòmic actual i també per un canvi en l'ordenament polític perquè creuen que l'actual ha fracassat. En declaracions aquest matí al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, Arcadi Oliveres ha dit que l'objectiu de la seva candidatura és que acabi en una coalició que es presenti a les eleccions.
Un procés constituent que voldria acabar amb una coalició de tota aquella gent que avui en dia s'agrupen en diferents partits polítics, en diferents moviments socials, i també, sobretot, persones individuals, que són les que més apreciem en aquest cas, que pretenen que aquesta situació socioeconòmica i política canviï. I, al cap i a la fi, l'única intenció nostra és fer de catalitzadors de que si aquesta gent d'una manera o altra poden arribar a constituir una plataforma, una coalició, presentar-se a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, doncs ho facin i d'aquesta manera intentem transformar la situació. Res més que això.
Aquest manifest es basa en la necessitat d'un canvi social i també en la defensa de mesures com ara l'expropiació de la banca o la revocació de totes les retallades socials. Arcadi Oliveres també proposa un canvi en les polítiques que s'estan fent actualment.
Aquest és el primer punt. Tot aquest debacle que avui en dia tenim degut a l'especulació, degut doncs, a les subvencions que s'han donat als bancs i no s'han donat a l'estat del benestar, aquest és un primer element. Però n'hi ha d'altres. Hi ha l'element que té a veure doncs, amb uns salaris dignes, amb feina per tothom, també amb la transformació democràtica, amb els temes de l'habitatge, amb els temes doncs, en aquest moment de les retallades, que són molt importants, també una mica el que respecta a la dona i a la violència de gènere, la reconversió de l'economia cap a principis ecològics, els drets dels migrants, els mitjans de comunicació, la pau, la solidaritat internacional, etc. Elements que tots coneixem i que són molt importants.
L'economista Arcadi Oliveres ha revelat també que les comunitats benedictines de Montserrat veuen amb bons ulls la iniciativa i també ha aclarit que el manifest estableix que no encapçalaran cap candidatura electoral ni ell ni tampoc Teresa Forcades. Per recollir les signatures i suports de la candidatura s'ha obert la pàgina web processconstituent.cat on es pot llegir i signar doncs, aquest manifest.
Home, jo et diré que comparteixo el fons del que es diu, perquè a dia d'avui, més enllà del tacticisme que ens porta moltes vegades la política i deia de la gran bronca en el que estem posats, jo crec que la gent que ens escolta entre nosaltres tenim una gran percepció de que les coses van malament i de que estem pagant justos per pecadors. No? I diria, en un moment en què veiem com la banca es queda les cases de gent que quina culpa té. És a dir, la seva culpa és que s'ha quedat sense feina per una crisi que no han provocat ells, i a dia d'avui han d'acabar marxant de casa seva, la gent que els han estafat amb les preferents, persones grans, etc etc. Escolta, aquí hi ha un drama completament que diria, atant a la pregunta aquella que algun es pot fer en el moment més idealista, diria, cal canviar el món del rumb que han pres, doncs a casa nostra, que hi hagi gent que comenci a posar les bases des de fa molt temps, però que a més ara diguin que volen sumar esforços doncs, per canviar el model social d'aquest país, jo diria, s'atén al que dèiem abans. És a dir, a dia d'avui hi ha grans preocupacions dels ciutadans, a les que hi hem de posar remei, en comptes de potser altres debats, ja he dit, completament legítims, però que cal un canvi del model econòmic i social del país és completament cert, almenys des del meu punt de vista, sobretot perquè respon al que veiem cada dia. Jo et diria, a vegades, quan veiem la gent que surt de casa seva, ens pensem que és gent, ui, aquesta gent cau molt lluny de mi. A dia d'avui potser el gest més revolucionari és que potser la veïna del segon tercera no ha menjat, I això és un, i això passa cada dia.
El catedràtic Vicenç Navarro ja ha fet públic que ell, diguéssim, s'afegeix a aquest moviment.
Jo, el Vicenç Navarro, que a més l'he tingut com a professor a la universitat, ens explicava algunes coses que són fonamentals, no? Ens deien, escolta, durant aquesta crisi ens han dit que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. I com que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, doncs, bueno, anem a explicar algunes dades. I potser hi ha que explicar que només hi ha 4 països que el seu número de funcionaris és el menor de tota la Unió Europea, que són Portugal, Espanya, Grècia i Irlanda. Mira, justament els que estan intervinguts. Que hi ha 4 països que són els que menys gasten en polítiques socials, en sanitat i en educació. Espanya, Portugal, Grècia, Irlanda. Per cert, d'Espanya, la comunitat que menys gasta en aquestes polítiques, Catalunya. Doncs potser és que no hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, sinó que tenim un model completament equivocat, que a més a dia d'avui ens porta a més recessió, més crisi i més atur.
Albert, abans de parlar de les preferents, com cada dijous el que fem, tots el primer dijous que vens a compartir les notícies amb el 2 de 8, donem pas al David Bueno perquè ens apropa un apunt musical, i aquesta edició podríem dir que arriba com el Festival de Cap Roig amb Sir Elton John com a cap de cartell. David, molt bona tarda.
Hola, què tal, Mercè? Molt bona tarda. Escoltem això. Un any més arriba el Festival de Cap Roig, que torna a presentar un programa replet de grans noms. Les grans estrelles espanyoles i internacionals són el principal atractiu del cartell, on hi destaca la presència, per exemple, d'Elton John en el concert inaugural amb entrades que van, atenció, dels 200 als 260 euros. Però la música en català també torna a tenir una forta presència. No ho admetràs, però et veus en el mirall. Manel, que estem escoltant, participarà a la segona nit de concert, la del 26 de juliol, presentant Atletes baixin de l'escenari, el seu nou treball, que veurà la llum ben aviat, el dia 16 d'abril. Les entrades per a aquest concert es mouran entre els 30 i els 40 euros. I dos dies després, també hi haurà música per als més petits amb un concert del Club Super 3. Ja entrats al mes d'agost, Antònia Font també oferirà un concert molt especial amb convidats com, per exemple, Quimi Portet, Albert Pla i altres que s'aniran confirmant en els propers dies. Serà el dia 11, l'última nit de la música en català, el 14 d'agost, en què passaran per l'escenari de Calella de Palafrugell, Blaumut, una de les revelacions dels últims mesos, i també Gossos, que ben aviat presentarà nou treball després d'un any i mig lluny dels escenaris. De tot això en parlarem aquest diumenge. El Top Musical serà quan passin 5 minuts a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. També entrevistarem Adversaris i Projecte Mut i descobrirem la proposta de Ràdio Carbó. No us ho perdeu, us esperem.
Bé, els Manel, la setmana que ve tindrem el nou àlbum dels Manel. Anirem a Cap Roig, tu, Albert, hi aniràs?
Home, cada any intento pujar, també, perquè m'agrada molt Rússia en Red, i quan hi va, aquest any sé que no hi puja.
L'any passat hi va,
l'any
no,
passat, l'any passat, aquest any no la tenim, però... En
aquest
cas...
any també, els Blaumuts,
sí,
sopa de cabra...
Sí, ho he vist. Per tant, dintre del que pugui la butxaca, intentarem pujar-hi.
Bé, Albert, va, ens queden gairebé 2 minuts. Tu volies tocar el tema del G8, perquè els ministres d'Afers Estrangers del G8 han condemnat en els termes més energètics possibles el desenvolupament d'armes nuclears i de missils balístics per part de Corea del Nord. Com també avui han parlat de la situació actual de Síria.
Home, jo et deia, vull comentar-ho bàsicament per un tema, perquè abans parlàvem de la necessitat de canviar el món, etcètera, i coses paradoxes que vivim. Si us en recordeu, hi havia un president a Grècia, que era el Papandreou, que el van fer fora, entre altres coses, perquè se li va ocórrer convocar un referèndum. I tothom el va, saps, allò, tothom el va condemnar. Com se li ocorre condemnar un referèndum per valorar el tema del deute, etcètera? Escolta, quan hem trigat a intervenir en el tema de Síria? Em dir paraules, eh? No, ja no intervenir-hi, i la gent s'està matant. Per tant, ostres, vivim en un món que condemna abans a un president per convocar un referèndum quan es té que parlar sobre el tema del deute, i en canvi deixa que durant mesos una població sencera es mati quan un tirà està allò massacrant el seu poble. Escolta, diríem, no hi ha arguments per canviar el món?
La situació de Corea del Nord i Corea del Sud també, Albert.
Bé, diria que Corea del Nord, diguem-ne, és l'expressió del surrealisme, diguem-ne, pictòric, doncs exposat en un país que oprimeix completament la seva gent. Per tant, diguem-ne, no hi ha més drama que aquest. El que passa que ha viscut apartat de tothom, i allò és cada dia, eh? Corea del Nord, Iran, això són països que viuen cada dia sota l'opressió de la seva gent, i, diguem-ne, ens n'oblidem.
Albert Dalmau. S'ha acabat el temps.
Quina llàstima.
Primer secretari de les Joventuts Socialistes de Barcelona. T'esperem un altre dia, el 2 d'avui.
Jo, a la vostra disposició.
Doncs salutacions del Jordi Carretero, les Vies de So, la Sara Cruda de la redacció i producció, també el Víctor García, el Víctor Casellas i de qui us ha parlat també Mercè Raga. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel al programa Plusvàlua amb Carla Gràcia i els oients de Ràdio Principat. Primer de tot us deixem amb l'informatiu local. Que vagi bé.
Bona nit.